Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, passen gairebé 2 minuts de les 12, us informa Pau Massip. Nova jornada de tensió i incertesa fins l'últim minut al Congrés dels Diputats. Junts s'inclina a votar ara mateix en contra de la llei d'amnistia si el PSOE no accepta les esmenes per eliminar qualsevol referència al terrorisme. L'objectiu dels de Carles Puigdemont és garantir que la norma cobreix els investigats pel cas Tsunami i el cas Volhov. L'executiva del partit està reunida de forma extraordinària per avaluar les negociacions amb el PSOE, que continuen obertes i estaran en marxa fins a l'últim minut. La previsió és que el ple del Congrés per votar la llei arrenqui aquesta tarda, a partir de les 3. Per tirar endavant el text, els socialistes necessiten que hi votin a favor tots els partits que defensen l'amnistia, inclòs Junts. En cas de no superar aquesta votació, la llei tornaria a la Comissió de Justícia, on durant un mes es podrien fer noves esmenes i modificacions. Davant d'aquest fet, el negociador de Sumar amb la llei d'amnistia, Jaume Asens, critica que Junts se situï en una posició de màxims. L'exdiputat dels Comuns considera que el millor seria aprovar avui la llei i després, si cal, fer-hi noves modificacions. Ho ha dit a Televisió Espanyola.
Crec que hem d'esforçar-nos tots per poder arribar a aquest acord, i si no arribem a aquest acord, jo crec que és millor plantejar una reforma a cap d'uns dies, però almenys avançar a partir del que tenim consolidat. L'estratègia a vegades del tot o res, o de si no és perfecte no val res, és una mala estratègia. A més, jo vull recordar que fins fa poc Junts deia que no feia falta esmenar la llei.
Des d'Esquerra Republicana aquest matí ja han assegurat que hi votaran a favor i que consideren que, tot i que no ser una llei perfecta, és prou robusta per aguantar les embestides dels jutjats. I bones notícies en salut. Comencen a baixar els casos de grip A entre infants. També ha caigut per sota de 400 el nombre de persones ingressades als hospitals per Covid. La tornada a les escoles va provocar un augment de casos la setmana passada, però ara les xifres ja comencen a reduir-se. Tampoc hi ha un increment de contagis de grip B entre infants. El nivell de transmissió també és moderat entre la població general, on el pic es va donar abans, a principis de gener. Pel que fa al Covid, en una setmana s'ha passat de més de 500.000 d'ingressats a menys de 400. És la xifra més baixa dels últims 2 mesos. I en economia, els preus s'han enfilat 3 dècimes aquest gener. Segons les dades que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística, aquest mes acabarà amb una inflació del 3,4%, un augment dels preus que arriba just quan s'han retirat algunes de les mesures del govern espanyol per intentar frenar l'increment descontrolat dels preus. Per altra banda, la inflació subjacent, és a dir, aquella que no compta els preus de l'energia ni els dels aliments, aquesta sí que aconseguit abaixar dues dècimes i se situa aquest mes de gener al 3,6%. Aquesta pujada de preus ha provocat que, tot i que el salari mitjà a Catalunya sigui d'uns 2.000 euros, els catalans segueixen perdent capacitat de gastar i d'estalviar. Segons un estudi de Deco, els treballadors catalans han perdut gairebé 400 euros de poder adquisitiu. I això passa, tot i que aquest salari mitjà de poc més de 2.000 euros és el quart més alt que es cobra a tot l'Estat. Se situa per darrere de Madrid, Euskadi i Navarra. L'anàlisi de Deco també diu que aquesta xifra és rècord històric pel que fa a salari mitjà a Catalunya. I el Ministeri de l'Interior ha nomenat Manuel Rodríguez com a nou cap superior de la Policia Nacional a Catalunya. Fins ara, Rodríguez era el cap de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana a Madrid. Manuel Rodríguez va néixer a Madrid i va ingressar com a inspector a la Policia Nacional el 1983. Té el grau de criminologia i va iniciar la seva trajectòria a la comandància del País Basc, on va treballar amb la Brigada de Policia Judicial. També ha treballat a Madrid, on ha estat destinat a diferents brigades, com la que es dedica al transport, al subsol, a la Seguretat Ciutadana de l'aeroport de Barajas o a la Comissaria Especial de la Casa del Rei, on va treballar durant 3 anys. I ara els esports amb Pol Corredoira.
El Barça s'entrena ara mateix a la ciutat esportiva amb la presència del president Joan Laporta, jugar demà contra l'Osasuna en partit posposat de la 20a jornada de Lliga. Ter Stegen ha entrenat en solitari abans que arribés la resta de la plantilla i ho ha fet a bon nivell. Es preveu que pugui arribar als vuitens de Champions contra el Nàpols. Qui també ha entrenat aquest cas amb el grup ha estat Íñigo Martínez. Encara sobre la Lliga espanyola, el president Javier Tebas ha concedit una entrevista al diari El Mundo en què creu que el Barça va intentar influir sobre els ascensos i descensos dels àrbitres a través de Negreira, al seu parer, un delicte. Creu que si algun club actual pagués diners al número 2 dels àrbitres, se li obriria un expedient i perdria la categoria. En aquesta entrevista, Tebas també ha tornat a carregar contra la Superliga. Creu que és un model que menteix i que vol acabar amb l'actual i avança que si la nova competició prospera, ell dimitirà. Ha estat molt crític també amb l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. Diu que el va amenaçar abans de ser president, que no estava capacitat per dirigir la federació i que el temps ha acabat donant la raó a Tebas.
Moltes gràcies, Pol. Tornem amb més notícies al butlletí de la una. Us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana fa la parada solidària.
Nou minuts que passen de les 12 del migdia. Mireu, si parlem de bombers, jo crec que tots tenim clar qui són i què fan per la nostra societat. I també tinc clar que tots tenim una admiració per la seva tasca. Però si us dic bombers solidaris, segurament no els coneixeu tant. I és que és així. També hi ha un col·lectiu de bombers solidaris. I avui els volem conèixer. Es tracta d'un grup que es va formar a principis de l'abril del 2016 amb l'objectiu d'aglutinar la seva força vers la solidaritat i que servís aquesta força per crear sinergies entre els diferents projectes, com també per atreure més gent del col·lectiu a participar i animar-los a proposar noves iniciatives. Ells es consideren, o consideren que els bombers poden aportar més a aquesta societat del que ja fan habitualment, que és molt, moltíssim, i que la seva imatge, al ser tan reconeguda, pot ser utilitzada per fer d'altaveu de diferents causes i problemàtiques, especialment de la ciutat de Barcelona. Per parlar-nos de tot plegat, ja podem saludar Àlex Montón. Ell és el coordinador de Bombers Solidaris. Àlex, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Àlex, per començar, ara ho deia, creixeu com a bombers solidaris, us inicieu com a bombers solidaris a principis d'abril del 2016. Però explica'ns primer de tot què és i què vol ser, què pretén ser bombers solidaris.
Doncs això, una mica com tu has explicat, dintre de bombers hi havia algunes iniciatives solidàries, però era gent individual que feia els seus projectes i llavors... I una mica, doncs, per intentar donar-li un impuls, doncs, a algunes persones d'aquestes que feien projectes ens vam ajuntar i vam decidir anar tots a una, i també per tots aquells bombers que tinguessin iniciatives poguessin trobar un grup en el que anar i dir jo vull fer això i em sento sol i busco més gent. I llavors, per això una mica vam crear Bombers Solidaris emmirallant-nos en altres col·lectius de bombers que també tenen causes solidàries a l'estranger, a Madrid, amb Bomberos Ajuden i moltes altres entitats.
Després parlem de diferents iniciatives que heu dut a terme, però com s'involucren els bombers en les diferents iniciatives que proposeu?
Bé, ara ja, després de tants anys, ja tenim una mica una organització més assentada. Cada projecte té una persona referent i llavors qualsevol bomber que... Bueno, nosaltres tenim grups de WhatsApp, grups de mail, qualsevol bomber que, o bombera que té interès en participar, doncs es posa en contacte amb un de nosaltres i llavors doncs s'involucra fins al punt en què pot.
Ara sí, parlem d'iniciatives. Quines iniciatives dueu a terme?
Bé, en tenim moltes, ara. En tenim 11, més o menys, 11 o 12. Sí, em costa, en veritat, les he de mirar per en recordar-me de totes. Podríem dir que la més important és la campanya de recollida de joguines i compra de joguines que fem per Reis. Després també tenim l'activitat com a que mou més gent, la Milla Nàutica Solidària, que és una activitat esportiva que fem en la que recollim diners envers una entitat que cada any va canviant. I després la cursa de bombers, on fem els reptes solidaris i en el que els bombers corren amb equip de foc per una causa, per una altra entitat, per una malaltia, per alguna causa que a ells els importa. Doncs aquestes serien com les tres més importants, però després en tenim diferents. Tenim projectes de cooperació internacional, el projecte fotogràfic de Carabé, tenim col·laboracions amb diferents entitats i, bé, amb el Banc d'Aliments, amb moltes...
Mira, destaquem alguna d'aquestes iniciatives perquè hi ha alguna que m'ha cridat molt l'atenció. Una, per exemple, és una iniciativa que feu i que es diu Carabé, que té a veure amb la fotografia i toca ni més ni menys que els desafiaments psicològics dels bombers. Com sorgeix una idea com aquesta?
Bé, com que hem dit, no?, d'aglutinar els interessos dels bombers, doncs tenim un bomber que és fotògraf, que és el Francesc Plana, que un any ja ens va ajudar a fer un calendari solidari amb caràcter antic, per dir-ho així. Vam agafar els camions de la plataforma de bombers, els camions antics que van restaurant, i van fer fotografies com si fossin de l'any 1900. I llavors amb aquest calendari vam aconseguir uns fons i amb aquests fons vam portar a terme aquest projecte, que és un projecte en el qual el Francesc tenia moltes ganes de treballar, que és buscar els diferents bombers i bomberes d'arreu de l'estat i de l'estranger que han tingut accidents o traumes i fer una fotografia i després explicar la seva història i fer una exposició que pogués anar voltant pels diferents llocs. No? I va guanyar un premi i va poder exposar-se al Pati Llimona i a partir d'aquí s'ha exposat a dos llocs més, ara mateix està a Lleida, i va estar al Col·legi de Periodistes i bé, esperem que arribi més lluny encara.
Desafiaments psicològics dels bombers. Quins són aquests desafiaments?
Bé, en el dia a dia tu t'emportes alegries i també t'emportes tristeses, no? Tu pots ajudar molta gent, però hi ha gent a la que no pots ajudar, o situacions en les que ajudes, però veus aquesta persona doncs té un futur problemàtic o difícil, no? Entres a pisos de la gent, veus com viuen, això, gent que pateix accidents, saps que sobreviurà, però que tindrà seqüeles, doncs, bueno, gent que no pot salvar, que per desgràcia moren, intents de suïcidi, incendis, accidents, vull dir, hi ha molta cosa, llavors, pues, tot això t'afecta, no? I hi ha gent que li afecta més o menys, i de sobte els propis bombers també tenen accidents, hem tingut també, per sort, poques, però morts de bombers en acte de servei, i llavors tot això t'afecta la teva carrera i hem de saber-ho gestionar i necessitem ajuda per gestionar-ho. I bueno, l'exposició que ara ve mostra una miqueta totes les vivències d'aquestes persones que expliquen el seu cas.
Ara em deies, necessitem ajuda per gestionar-ho, i d'aquí iniciatives com aquesta, no? No hi ha prou recursos per ajudar els bombers en aquest sentit?
Bé, bueno, s'han fet moltes millores. Ara ja fa, està en boca de tothom una miqueta, no?, que s'està tractant molt el que és la salut mental, el benestar emocional i les cures i tot això, i llavors jo, amb això s'està millorant, i sí, venim d'un moment que no està molt bé i cada cop està millor. Bueno, no estem, bueno, en una professió dintre de l'Ajuntament de Barcelona, té els seus recursos per tractar les situacions problemàtiques que tenim al servei.
De seguida tornem amb més iniciatives que proposeu a casa nostra, però és que el suport de bombers solidaris també és internacional, com el projecte, per exemple, amb Xile, un projecte que volia crear un parc de bombers voluntaris. Com ha anat això?
Bé, el parc de bombers el volien crear ells, els xilens. Allà a Xile funciona que els bombers són voluntaris i es creen a partir d'una necessitat de la població. Quan tenen uns parcs ja oficials, però que només hi ha com dues persones que són treballadores i tot l'altre són voluntaris, i llavors quan en algun lloc passa una desgràcia i els bombers arriben tard, els veïns acostumen a organitzar-se per crear un parc allà que també serà de voluntaris. I llavors en aquest sentit nosaltres coneixíem a unes persones que van venir aquí a Barcelona, que eren xilens i que eren els impulsors d'aquesta iniciativa, i allà és molt tradicional que altres companyies del món ajudin a les companyies que s'estan creant. Ens va agradar el seu projecte, ens agrada la seva energia que tenen per dur-lo a terme, i nosaltres doncs ens encarreguem de recollir material de segona mà d'aquí, sobretot, i enviar-lo cap allà, i tenim un company que té família a Xile i se'n va allà a vegades de viatge i passa i aprofita i fa alguna de formació i els aconsella. Però bueno, ells van fent molta feina i això ens agrada, i nosaltres els ajudem en tot el que podem, sobretot enviant material.
Com es coordinen o com es financien, millor dit, Àlex, projectes tan importants com aquest?
Tenim diverses maneres. Per un costat tenim el que li diem la Guardiola Solidària, que és a través de la Fundació Teaming, que no sé si ho coneixeu, és una fundació que tu pots aportar un euro a la causa solidària que vulguis, no pots aportar més i tampoc menys, però és un euro, i llavors és una manera fàcil de donar suport a les iniciatives perquè és només un euro. Tu entres allà nosaltres tenim el nostre grup de Teaming, que ara són unes 330 persones, crec. I llavors d'allà són 330 euros al mes que ens entren, i després també organitzem paradetes solidàries en les que venem el nostre merchandising a l'Espai Bombers, que és un museu de bombers que hi ha aquí al carrer Lleida, al costat de Plaça Espanya a Barcelona. També tenen botiga solidària nostra, i bàsicament això, donatius que ens fa la gent, ja quan venen campanyes més concretes com la cursa bombers o la milla nàutica, hi ha unes inscripcions que et pots pagar i que unes aportacions extres a través de reptes solidaris que fem a la Fundació Migrano Arena, que és una altra plataforma que ens ajuda a recollir diners.
Per cert, que a la tenda hi podrem trobar des d'un memory a un puzzle de bombers solidaris, no?
Sí, bé, aquesta, la secció de Reis, que li diem, que és el grup de Reis, és un grup molt actiu i s'ha mogut molt, i en els últims 4 o 5 anys, perquè amb la pandèmia tot va ser una mica difícil, han creat diferents joguines solidàries, i dues de les que comentes són el puzzle i el memory solidari, però també tenim un parc de fusta muntable, tenim un joc que es diu el joc de la foca, que és semblant al joc de la oca, però amb consells de prevenció d'incendis, i l'últim que hem tingut és el Salva el Gat, que Longi, que és l'empresa local d'aquí que amb la que treballem i que ens ajuda molt, ens ha cedit, per dir-ho així, els drets del joc petit que tenen. I són diferents joguines que comprem, a nosaltres, bueno, que encarreguem, i que llavors venem nosaltres, i per cada joguina que compres nosaltres en regalem una igual per la campanya de Reis.
Mira, Àlex, jo sempre dic que aquesta emissora té una clara vocació social, i precisament m'enorgulleix que existeixin projectes com aquest al nostre país, però m'ho explicaràs tu, no ho explicaré jo. Què és En Forma Inspira?
En Forma Inspira és una iniciativa que ajuda a través de l'esport a persones nouvingudes a integrar-se i a tenir un objectiu, un repte propi per seguir endavant i per socialitzar amb altra gent a l'entorn. Llavors nosaltres amb aquest projecte va néixer a través de... va arribar a nosaltres a través d'un dels reptes de la cursa de bombers, que un bomber es va interessar i va voler córrer a favor d'aquest projecte, i alguns d'aquests d'aquestes persones nouvingudes doncs, van córrer també la cursa al costat dels bombers. I bé, nosaltres hem estat col·laborant amb ells, doncs, participant en alguna activitat que feien, com les 24 hores que es fan a Campadró, i algun entrenament, i després els hem ajudat econòmicament per poder equipar aquests nois i noies a poder-se equipar amb roba esportiva i poder que puguin fer més fàcilment el seu, bueno, la tasca.
Ara parlàvem de, mira, del projecte Cara B, que afronta, com dèiem, el desafiament psicològic dels mateixos bombers. Parlàvem, ens deies que col·laboreu també amb el Banc d'Aliments.
Sí.
Parlàvem de la recollida de joguines de cara a la campanya de Reis. Ens explicaves com ajudeu a joves en situació d'exclusió social a través del projecte En Forma Inspira. Vosaltres heu notat algun augment de la demanda de suport per part de tota aquesta gent, de part de famílies, de gent vulnerable?
Bé, nosaltres notem que les entitats, que mai n'hi ha prou, per dir-ho així, no? Que tu aportes i sempre necessiten més. I això es veu a tot arreu, no? que sempre cal més. Llavors, no sé si dir-te que hi ha un augment. Bé, sí, sobretot en el tema del Banc d'Aliments i amb el tema d'ajuda més directa del dia a dia, que és la que més es veu, no? Perquè tu... la primera necessitat bàsica és l'alimentació. Llavors, aquí sí que es nota, no? Perquè el rebost solidari a Gràcia, els companys de Bahí, a Sant Antoni, doncs tots en algun moment hi ha hagut moments que han hagut de tancar, que hi ha hagut moments de crides especials per aportar més material, o sigui, més diners, més menjar, més tot, no? Llavors sí que hi ha una falta estructural a la societat, cada cop tenim una falta més important.
Parlàvem de diferents projectes, per qui pensi que la cosa acaba aquí, ni de lluny. Ens deia l'Àlex a l'inici que estan immersos en 11 projectes, o sigui que imagineu-vos. Si parlem del 2024, teniu planejat iniciar un nou de projecte, que és de reciclatge de mànegues.
Sí. Encara no l'hem publicitat, quasi és el primer cop que el parlem. hem parlat amb la Fundació Pau Costa, que tenen el projecte Ramats de Foc, que és un projecte que busca que els pastors i les pastores es puguin assentar al territori i que perquè és una manera de prevenir els incendis forestals. I nosaltres, a través del reciclatge de mànegues de bombers, que quan s'acaba la seva vida útil es llencen o s'entreguen alguns projectes concrets, però que n'hi ha més de les que s'aprofita, doncs volem fer diferent tipus de merchandatge, ja siguin clauers, cinturons, arracades, diferent tipus de material que puguem vendre per aconseguir recursos per financiar tots aquests projectes. Llavors és un tema que estem acabant de tractar amb ells, amb una persona que treballa al cuir de Poble Nou, que ens ajudarà a tallar-ho i que, bueno, que el contractarem perquè ens ho talli, i també donant feina a gent d'aquí de prop de la ciutat. I aquest projecte estem arrencant-lo i estem acabant de parlar entre nosaltres i parlar amb la Fundació, parlar amb bombers perquè ens cedeixin les mànegues. És una miqueta tot, però són cosetes que van sortint.
Quin és el repte més bèstia? I no em refereixo a projecte, em refereixo a des de que vau començar a treballar el 2016 fins ara. Quin és el repte més complicat amb el que us trobeu normalment, bombers solidaris?
Jo crec que per un costat, crec que és un repte més intern, no? Perquè jo, per exemple, va venir un bomber de nou ingrés que està molt involucrat amb nosaltres i va arribar molt fort dient podem fer això, podem fer l'altre, podem fer això, podem... No? O sigui, tu tens moltes energies, veus moltes necessitats i t'has de contenir una mica perquè després o sigui, tots els teus projectes te'ls creus molt, li poses molta energia, però ja la gent del voltant és més complicat que et segueixi. Llavors, és important no cremar-se, saber fins on arribar i una miqueta... Jo crec que el repte més important és saber valorar tot el que ajudes i no tot el que deixes d'ajudar, no? O sigui, acceptar veure ser positiu en totes les coses que fas.
Suposo que hi hagi tants projectes vinculats amb l'esport ve donat del fet que sou bombers. Sí. Que està molt vinculat, no?
Sí, bastant, perquè al final les nostres aficions intentes fer una part solidària, transformar-les en una cosa més que no només una afició i treure una solidaritat d'aquí, no? Llavors, ja que ho fas, doncs ho fas que sigui solidari.
Ho deia perquè fins i tot heu fet un primer campionat de futbol solidari. Això va ser el 2023 i els beneficis van anar a la recerca de Sant Joan de Déu. Satisfets d'aquest primer torneig?
Sí, perquè és un primer... Penses que és molt fàcil fer-ho i llavors quantifiques i comences a organitzar tot i els horaris i tal, i dius, ostres, pues, no és tan fàcil, no? Poder menys de 24 equips en fem 12 i poder igual en menys de fer tot això que volíem fer, ens centrem en organitzar primer. Sí, sí, satisfets, el mateix que dèiem, no? Teníem unes expectatives, van ser menys, al final van poder aportar recursos per Sant Joan de Déu, no? Però, bueno, tu intentes... Tens moltes energies i després et trobes la realitat i les dificultats, però es va aprenent i a poc a poc, i esperem poder tornar-lo a fer, intentar-lo fer més gran o almenys que ens suposi menys esforç per aconseguir el mateix, que també és important.
Per tant, intueixo que repetireu el 2024.
Ho hem de parlar amb la persona que va encarregar-se, sobretot, si ell té energies, llavors mirarem si hi ha més gent de l'equip, perquè tenim un equip de futbol de bombers, i llavors si entre l'equip surt més gent que vol col·laborar, doncs sí, tirarem endavant.
Et preguntava abans quin havia estat el major repte formant part de Bombers Solidaris, però quina ha estat la major lliçó?
No sé dir-te. La veritat, no m'ho he plantejat. En quin sentit et refereixes més, no? Perquè ja una mica ja he parlat, no?, de la lliçó d'estalviar energies, de saber...
No, jo crec que t'aporta com a persona, no? Uh-huh. Començar a involucrar-te en tots els àmbits solidaris d'una societat, des d'un cos tan estimat a casa nostra com és el cos de bombers... Hosti, jo crec que com a mínim implica creixement personal.
Sí, bueno, sí, també implica sacrifici, també implica moltes coses. No, sí, creixement. Jo, per un costat, a mi personalment, jo, clar, jo ja vinc del món associatiu, jo era monitor esplai, he estat col·laborant amb diferents entitats durant la meva vida, llavors ja forma part del meu caràcter tenir aquesta implicació amb la societat, per dir-ho així. Llavors... sí, Bombers Solidaris ha estat un pas més perquè necessites una dedicació... Bueno, has d'aprendre a separar. Jo també tinc una filla, llavors en els moments que estic més amb ella jo faig aquestes coses en el temps lliure que no m'implica treure temps de la meva filla, però a vegades les circumstàncies dels temps no t'ho permeten i a mi em sap greu. Però bueno, intentes gestionar-ho com pots.
M'has parlat diverses vegades del que jo crec que és la vostra iniciativa estrella. Ara em diràs si ho és o no ho és, eh? Però la cursa de bombers... És la iniciativa estrella?
Sí, la segona, per mi. Per mi l'important és la de Reis, també. Val. I la segona és la cursa de bombers. Uh-huh. Perquè la Reis és molt... Bueno, jo ho he vist, més de 1.000 joguines a 7 entitats diferents de Barcelona cada any, amb la construcció d'una joguina pròpia i tot, no? I la cursa de bombers és poder on movem més recursos, perquè al final és una cursa que té un altaveu molt gran, són 13.000, 14.000 corredors que participen, que tens els bombers que corren amb equip de foc, que són més de 20 quilos a sobre, això és una cosa que impressiona, llavors tens un altaveu també visual, o sigui, tens un impacte visual de que la gent ho veu, ho coneix, ho premia amb donatius perquè aquesta gent, molts d'ells, corren per una causa, no? Per alguna investigació d'una malaltia, per una col·laboració internacional, per un tema social... I llavors, doncs, aquí, al final, doncs, tenim... Aquest any passat vam fer 17 reptes solidaris, vam recollir més de 25.000 euros, vull dir, després, a través de les inscripcions, vam recollir 5.000 euros més... ens van aportar a CaixaBank 4.000 euros per uns premis concrets. Vull dir que es mouen molts diners, molts recursos, són 150 bombers corrent amb equip, és molt impressionant i és un dia, són un mes i mig que estem treballant amb aquesta iniciativa. Llavors, sí.
Em queda minut i mig i dos preguntes per fer-te, però ho farem ràpid, això. Formar part del cos de bombers, ja de per si, us dona una implicació en el món solidari? Un plus extra?
Podríem dir que hi ha un tant per cent més gran de gent pensada en ser solidària dins del cos de bombers, però no obligatòriament. Dels 700 bombers, no els 700 participen a Bombers Solidaris. Val, llavors,
quants hi participen?
Estem actius, tenim uns 40, i que vagin fent, doncs som uns 100 o així, que han anat passant.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Què li hem de dir a la resta de bombers perquè hi participin?
Bé, doncs que és una... que al final t'aporta molt personalment i que també que està bé sortir a córrer, però també està bé venir a col·laborar alguna vegada.
I ara sí, l'última. Cal ser bomber per implicar-se en causes com aquestes?
No cal ser bomber, tot i que en general són bombers, perquè molts cops doncs, implica entrar dintre d'un parc de bombers, implica portar un vehicle a bombers, i llavors per això sí que necessitem bombers, tot i que també tenim amics, familiars i gent externa que ens ajuda amb bombers solidaris.
Àlex Monton, coordinador de Bombers Solidaris, moltíssimes gràcies per venir a explicar la vostra tasca avui a Ràdio Estel, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ten cuidado, que si no lleva la marca Tractor, no es Tractor. Exige esta marca. ¿De acuerdo?
Sí.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, va, és el moment d'obrir les portes del Viure en Salut quan passen 3 minuts i mig, gairebé 4 de 2:15 del migdia. Seguim en directe aquí a Ràdio Estel, avançant en el matí a la nostra sintonia. I ara és moment d'aquest espai, de l'espai que està al vostre servei, al servei de la vostra salut i el vostre benestar, que és la nostra vocació, al final, aquí al Viure en Salut. Espai que tenim inserit als matins, als continguts de la caravana. Ja sabeu que Joan Trias descansa una mica la veu en aquesta estona, surt per la porta de la història de l'estudi de Ràdio Estel i s'agafa aquests minuts per descansar de les 6 hores de directe. Per tant, cada dia de dilluns a dijous, us recordo que avui és dimarts, sembla algun despistat que no sap en quin dia està, Hem tenido aquí portant endavant aquest espai acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis, expertes mans. Expertes mans d'aquest laboratori de complements alimenticis naturals que us ajuden a estar millors, a prevenir, sobretot, les possibles malalties que arriben. A més, tenen una àmplia gamma d'altres productes, per exemple, per a deportistes, que segur que també us poden interessar. Per tant, canvia la caravana, marxa a Trias una estona i ara en res connectarem amb Madrid, perquè allà ens espera, com cada dia, de dilluns a dijous, Jacinto Valverde, el nostre doctor, amb la seva saviesa, l'eloqüència, l'elegància i l'humor, en directe, des de la capital del regne, des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podreu adreçar-vos per exposar-nos qualsevol dubte, dubte que tingui a veure amb la vostra salut, el vostre benestar, qualsevol cosa que us faci una mica a la guitza, qualsevol dubte que pugueu tenir per vosaltres, per algun familiar, per algun conegut, doncs podeu adreçar-vos a la nostra bústia, al número de telèfon que ara us recordarem. És molt fàcil, és molt fàcil, i cada dia us el recordem, és aquest.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Vinga, doncs ara ja l'heu escoltat. Jo imagino que ja el teniu una mica, doncs, inserit al cap, aquest número, que el fem servir moltíssim, està a la vostra disposició. Sempre us recomano, que ha d'estar en un lloc accessible. L'imant de la nevera, jo crec que és el lloc adient, i si no, a l'agenda directament del telèfon, poseu WhatsApp de Ràdio Estel i graveu aquest número, el 663 99 30 62, 663 99 30 62, i qualsevol cosa que vulgueu demanar, preguntar, qualsevol dubte, no ho dubteu. Enviar-nos també un correu és una bona idea, ho esteu fent molt. Us recordo també l'adreça de correu electrònic, és la del programa, lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, i aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta, i nosaltres encantats, encantadíssims, de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Doncs a veure què ens explica avui, ara que és el moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando como cada día. Buenos días, doctor.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. Ayer te comentaba que empecé la semana un poquito flojito con ese sueño intermitente que tuve del domingo al lunes, y hoy vengo completamente restablecido con toda la energía. Qué diferencia, ¿eh? De descansar bien a no descansar bien. Yo por lo menos, hasta, como dices tú, he pasado ya la barrera de los 40. Por cierto, estoy a puntito de cumplir los 44. Madre mía, suena fuertecito.
Joven, vamos, te quejarás.
Bueno, no me quejo, pero claro, he sido más joven y ya no lo soy tanto.
Incluso has llegado a ser infante.
Ya, no, pero que es verdad que cuando se pasa esta barrera hay que vigilar un poco. Además, esta mañana con el equipo también comentábamos que ya con la comida, con los momentos en que puedes hacer alguna transgresión o no, todo esto realmente hay que vigilarlo, porque yo lo noto mucho en la alimentación, en el descanso. Luego yo pago las consecuencias. Cuando era más jovencillo no, daba igual, le podías dar al cuerpo la talla que quisieras, que siempre estabas con la chispa, pero ahora se nota bastante. ¿Tú qué tal, Jacinto? ¿Cómo vas?
Yo perfectamente bien, espléndido. Y no te digo mi edad, porque si no te voy a hundir en la miseria.
¿Ah, sí? Bueno, vale, lo respeto. Hombre, yo sé que eres un poquito mayor que yo, pero tampoco me hago una idea, no le he dado vueltas. No le he dado vueltas, bueno, a este asunto.
Yo te lo puedo decir, no tengo ningún problema.
A ver, venga.
Yo tengo 64 años.
¿Qué dices?
Digo.
Madre mía, pero claro, no nos hemos visto nunca. Jacinto, ya sabéis, amigos y amigas oyentes, que está en Madrid, nosotros emitimos desde Barcelona y evidentemente no coincidimos, pero sí que tengo la referencia de tu foto de WhatsApp, que es mi referencia para ponerte un poquito de cara.
Reciente, además.
¿Cómo?
Muy reciente, además, esta foto.
Ah, es muy reciente.
No,
pues,
ni nada, ¿no?
Sí, pues claro, yo ahí sí que alguna vez digo, vamos a ver la cara al Jacinto, que además me encaja mucho con tu voz y con todo. Pero que me sorprende, porque se te ve estupendo, la verdad. O sea que...
No, la verdad que yo me encuentro bien, eso es cierto, pero ahí están.
Pues oye, te felicito porque los llevas estupendamente bien. Venga, pues después de este primer intercambio de ideas sobre los achaques o no achaques de la edad, mira, hoy te decía hace un rato, cuando te he planteado un poco el tema, yo a Jacinto le adelanto un poquito el tema del que quiero hablar de manera general para que él sepa por dónde van a ir los tiros, pues te he dicho que he estado, que siempre es una buena idea, cotilleando un poco la página web de Marnis, que es el universo Marnis, que es extensísimo, con muchos productos y todos muy interesantes. Y hoy me he detenido en los aceites esenciales, los aceites esenciales de Marnis. Y claro, yo pensaba, si a mí ahora me preguntan qué son los aceites esenciales de Marnis, claro, porque lo estoy cotilleando y ahora lo tengo un poco en la cabeza. Pero no, así de entrada no sabría decir. Y he pensado, bueno, pues que Jacinto nos lo explique un poco. ¿Qué son? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué nos aportan? Así también informamos a los oyentes y conocen un poco más de este universo Marnis.
Bueno, el aceite esencial es, como su nombre indica, es un aceite que se extrae, es un extracto que líquido o muy concentrado y suele ser bastante complejo, que se destila al vapor de plantas aromáticas, ¿vale?
Vale.
O de parte de los órganos de esa planta. Puede ser de la flor, de la hoja, de la raíz, de la corteza, del fruto. Entonces, es una esencia que está destilada de una planta habitualmente aromática. ¿Eh? ¿Y qué propiedades tienen estos aceites esenciales? Bueno, pues al ser naturales y puros, porque eso es muy importante, que estos aceites esenciales sean puros, es una terapia natural complementaria al tratamiento que te hayan indicado por las distintas problemas de, sobre todo de piel, que puedas tener.
Vale.
Y puede aliviar pues muchos problemas de erupciones o pieles secas, o restaurar algún tipo de problema que tengas, sobre todo a nivel de la piel. Entonces, es un extracto a través del vapor de distintas plantas aromáticas o de los componentes de esas plantas.
Fantástico. Pues entonces, en principio, este es el concepto que nos tenemos que quedar. Son para problemas cutáneos, en principio, ¿eh?
Sí. La mayoría de los aceites esenciales son para mejorar problemas de la piel.
Claro, yo cuando te escucho la descripción de los productos de Marnis, de estos complementos para la prevención, siempre alucino, y creo que alguna vez lo hemos comentado en antena, de la cantidad de digamos, combinaciones, y todo sale de la naturaleza, de las plantas. Sí. Por lo tanto, esto, claro, justamente es la gracia, o por así decirlo, la virtud de estos complementos naturales, ¿eh? que no hay en este sentido más química que la que nos ofrece la propia naturaleza.
Por supuesto. Y porque además, ¿cuál ha sido siempre la medicina tradicional?
Sí.
Que es lo que la gente se cree, que la medicina tradicional era de ahora. No, señor, la medicina tradicional siempre ha sido la que se ha sacado de las plantas y similares, por pura chamba, o por observación, o por ver lo que hacían los animales cuando les pasaba algo,
claro.
Etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, luego ya, pues practicando mezclas uno con otro, gente que tenía un gran conocimiento, una mente preclara, pues la sacaban distintas mezclas de distintas plantas para mejorar distintos problemas de salud, ¿no? Y eso ha sido siempre, y ahí empezó la medicina tradicional, ¿sabes?
Sí. No, es muy interesante, y está bien esta reflexión, porque al final vivimos en esta era y parece que todo sean medicamentos prescritos de farmacia. También podéis encontrar estos productos, ya lo sabéis, en farmacias, ahora os lo recordaré, pero es muy interesante como al final todo nos lo ofrece la naturaleza, y en este sentido Marnis pues recoge esta tradición desde siempre, como nos comenta Jacinto, de investigación, de búsqueda.
Y quería decir una cosa, porque ahí dentro de los aceites esenciales tienes la parte cosmética, ¿vale? Y luego tienes la parte que sí que puede contribuir a mejorar otros aspectos de tu salud, ¿vale?
Vale.
O sea, los aceites esenciales tienen la parte cosmética y la parte de otros problemas, porque puedes tener algunos para mejorar tu autocontrol, para el miedo, para la ilusión. O sea, yo de verdad le diría a la gente que navegaran por la página web de Marnis y se metieran en el apartado de esencias florales, que iban a ver la cantidad de de complementos que tienen para cualquier cosa, para el día a día, para el bienestar o la melancolía, para cuando tienes baja energía, para cuando tienes miedo e inseguridad, autocontrol. Espectacular.
Bueno, espectacular. Es que claro, es así. Yo, de verdad que a mí me pasa, que tengo que controlar, porque entro en la página web de Marnis un poco así, para ver los productos, para refrescarlos, para tenerlos también en la cabeza, y al final es un vicio, porque una cosa te lleva a la otra, y hay tantísimos productos, y tan concretos.
Metes en la parte de aceites cosméticos, sí, te vuelves absolutamente loco, sí. Pero de la cantidad que tiene.
Pues venga, pues estupendo, pues hacemos esta invitación a los oyentes, a que investiguen dentro del universo Marnis, y lo pueden hacer en la página web, que es estupenda, muy visual, muy bien hecha, muy bien diseñada, y que da gusto para conocer pues todos estos productos, que son pues para tantísimas casuísticas y tantísimas cosas. Per tant, us recordo que els productes que ens recomana el doctor, a banda de poder comprar-los a la pàgina web de Marnis i recercar i buscar i investigar, com estem dient, els trobeu també a Herbolaris per a farmàcies. I farmàcies, sobretot, són productes de proximitat. Feu-me cas, aneu a la vostra farmàcia o per a farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
En salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, pues nos ponemos manos a la obra para dar respuesta a algunos de nuestros oyentes que se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico. Tenemos uno de Laura Martí, de Gavà, nos escribe desde la playa, que cuenta que trabaja muchas horas frente a la computadora y últimamente ha notado que le falta un poquito de concentración. Estas cosas pasan, ¿eh? Tenemos rachas en que tenemos el cerebro un poquito más conectado, menos conectado, y al final este trabajo delante de las pantallas pues puede afectar en este sentido. Entonces se interesa por si le podemos recomendar suplementos de Marnis que mejoren la concentración y el enfoque de manera natural, sin afectar a su bienestar a largo plazo, que justamente esa es la gracia de los productos y complementos de Marnis. Entonces, ella tiene este puntito de desconcentración y sabemos que Marnis tiene productos que esto lo pueden reforzar.
Sí, primero decir que me encanta esa palabra que has utilizado de la computadora.
Así. Computadora, es que lo ha utilizado ella.
Que no la oía.
Lo ha utilizado Laura y, claro, yo sí, he seguido su palabra. Y mira, Jacinto, pues tenemos conexión, porque cuando la he leído, la había leído esta mañana ya seleccionando el correo, pero cuando la he leído también he pensado, mola, computadora mola.
Mola, lo de computadora mola un montón. Bueno, sí. Vamos a ayudarla, sí. Venga. Es cierto que muchas veces uno tiene una memoria muy selectiva del trabajo que realiza, en eso yo estoy también incluido, yo tengo una memoria muy selectiva para cualquier tema médico, pero lo demás, como no lo cultive, lo termino bajando muchísimo mis capacidades, ¿no? Entonces, hay que cultivar la memoria en toda su extensión. ¿Cómo? La lectura para mí es el mejor ejercicio para mejorar tu memoria. Es culto, es entretenido, es divertido, y encima te ayuda a mejorar tu memoria la lectura. Hay que leer todos los días y
siempre
un rato, ¿vale? Es fantástico. Y luego vamos a ayudar desde el punto de vista de la complementación alimenticia, pues utilizando el fósforo, que es uno de los principales elementos para mejorar nuestras reservas de memoria, de fosfatidilserina, la colina, el zinc, el cromo, el selenio y los beta-carotenos.
Vale.
En un complemento alimenticio que se llama Memory Plus.
Sí, Memory Plus.
Memory Plus lo tienes en viales y en cápsulas.
Perfecto.
¿Que nos gusta el vial, que es un frasquito pequeñín, que hay que agitarlo antes de beberlo? Una vez al día. ¿Que utilizamos las cápsulas? Una en desayuno, comida y cena. Memory Plus.
Perfecto, pues Memory Plus de Laboratorios Marnis, este complemento alimenticio completamente natural que viene en ayuda de la concentración, es la recomendación para Laura de Gavà, que pasa largas horas frente a la computadora y que, aparte de este complemento, complementa, valga la redundancia, Jacinto Valverde, esta recomendación de ejercitar la memoria, que se puede hacer de distintas, la memoria, el cerebro, para que no se nos adormile, que se puede hacer de diferentes maneras, pero una muy sana, muy agradable, muy divertida y muy fácil es la lectura. Exactamente, yo estoy completamente de acuerdo. Luego también hay juegos e historias. Yo siempre explico que un familiar cercano, que ya de avanzada edad, tiene la mente completamente preclara y se dedica a hacer sopas de letras y juegos de estos de sudoku, bueno, como quien respira. Está como enganchado y esto evidentemente tiene un buen reporte en esta salud de la memoria y de la concentración. Pues tenemos esta primera recomendación, Memory Plus de Marnis, viales, cápsulas a tu libre elección. Te va a ayudar, Laura y cualquier oyente que nos escuche, si se siente identificado, a mejorar la concentración. Vamos con Jaume Roca, que nos escribe desde Manresa, también con una pregunta habitual y con una dolencia habitual, que habla de dolores de cabeza fuertes. Entonces no sabe si llega al nivel de la migraña, pero que últimamente lo tiene como un poco agudizado y que está buscando alternativas naturales para aliviar y prevenir estos episodios. Entonces se interesa por productos y por cualquier consejo que le puedas dar, Jacinto, lo agradecerá mucho, porque dice que evidentemente cuando le vienen estos dolores pues se lo pasa bastante mal y le gustaría llevarlo un poco mejor.
Bueno, sí, vamos a ayudarle. Ahí habría que matizar un poco cuál es el desencadenante de estos dolores de cabeza. Uh-huh. Muchas veces es algo tan fácil como que no tiene bien graduada la vista.
Sí,
fíjate, si es
puede
fácil,
ser,
¿no? Uh-huh. Que muchas veces o abusas demasiado del brillo de la pantalla del ordenador, uh-huh, o tienes una mala postura cuando estás trabajando, o etcétera, etcétera. O sea, sí, intentar investigar un poquito cuál es el desencadenante de estas cefaleas, ¿no?
Vale.
No obstante, para cualquier tipo de cefalea, la complementación alimenticia lo que va a intentar es que estas cefaleas cada vez sean menos intensas y más espaciadas en el tiempo.
Uh-huh.
Un poco preventivo, vale, como aportando el efecto beneficioso que en ese sentido tienen los ácidos grasos omega 3.
Perfecto.
Yo aquí el que recomiendo para este tipo de problemas es el que Marnis tiene con el nombre de DHA Complex.
DHA Complex.
Dinamarca, Huelva, Andalucía. Complex. ¿Vale?
Perfecto.
Hay que tomar una capsulita todos los días, de forma continua y constante. Para aliviar el dolor, lo importante es lo que tú y yo hemos comentado muchas veces. Cuando ni siquiera tiene categoría de dolor,
uh-huh,
¿vale? Cuando es molestia,
sí,
toma el analgésico que habitualmente te hayan indicado, o si quieres utilizar la complementación alimenticia de Marnis, utiliza el Mialtrim,
uh-huh,
¿vale? Asociación de arpagofito y cúrcuma.
Perfecto.
Pero en el momento en el que te está empezando la molestia, ahí es donde hay que tomarlo.
Uh-huh.
Luego ya es muy difícil de cortar el dolor de cabeza cuando se ha desencadenado en toda su extensión.
Estupendo. Pues este es un consejo muy sabio, como todos los que nos da Jacinto Valverde, sobre todo intentar adelantarse al momento terrible en que ya sube este dolor de cabeza y es imparable, siempre intentar adelantarse con, y es una buena idea evidentemente, este producto de Marnis Mialtrim y su efecto analgésico completamente natural que va a ayudar en este sentido, y luego para prevenir que cada vez estos dolores de cabeza sean menos intensos y más espaciados en el tiempo, el DHA Complex viene en cápsulas y las podemos tomar exactamente para eso, de manera constante, de manera regular, para, si tú ya sabes que tienes esta tendencia al dolor de cabeza, que sean pues menos intensos y más espaciados en el tiempo, como decíamos. Mira, respecto a lo que comentabas antes, Jacinto, de que no ves bien y esto te produce dolor de cabeza, fíjate, yo llevaba una época así un poquito de dolores de cabeza, no diré cada día ni cada semana, pero me iban viniendo y era un problema de que me ha aumentado la graduación de las gafas. He tenido que ir a hacerme unas nuevas y ahora ya lo tengo solucionado. Y mira, desde que llevo las nuevas no he tenido ningún dolor de cabeza de momento. Por lo tanto, es interesante, como tú decías, investigar por dónde te viene esto, porque probablemente sí que haya un desencadenante. Es un buen consejo también para Jaume de Manresa, que es quien nos ha enviado esta consulta. Vamos con Marc de Vic, que dice que le han diagnosticado estrés. Yo, cuando he leído diagnosticado estrés, pues he pensado, ostras, es verdad, si estas cosas se diagnostican también, porque lo padecemos y tiene sus consecuencias. Entonces dice que está buscando, aparte de intentar relajar su ritmo de vida, nos lo explica muy bien Marc, opciones naturales para manejarlo, y se interesa por algún producto que pueda contribuir a reducir estos niveles de estrés de manera natural.
Bueno, lo que siempre decimos, intentar saber qué es lo que te está provocando ese estrés.
Sí.
Eso es muy importante, intentar averiguarlo, porque lo ideal sería ir al fondo de la cuestión que te provoca el estrés y solucionarlo.
Uh-huh.
Como dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia.
Exacto.
Pues entonces, en ese caso, igual, si tú eres capaz de evitar ese estrés, se te va a ir cualquier problema que tengas derivado de ese estrés.
Uh-huh.
O, si no lo puedes evitar, que te ayuden a gestionar ese estrés, ¿vale?
Uh-huh.
Importante, la gestión o la eliminación del estrés.
Uh-huh.
Así que, mientras tanto, yo creo que le va a venir muy bien utilizar el efecto conjunto de dos complementos alimenticios.
Vale.
El que aporta una serie de sustancias, como es las vitaminas del grupo B, el zinc y el magnesio, la proteína de leche y la vitamina E, que se llama RelaHelp.
Sí.
RelaHelp, tomar una capsulita de RelaHelp por la mañana y otra por la noche, y aquel que incorpora el triptófano para, bueno, mejorar tu estado de ánimo y tu ciclo de sueño-vigilia, ¿vale? Porque incorpora el triptófano y la melisa.
Uh-huh.
Y se llama triptofamar.
Triptofamar.
Triptofamar. Y hay que tomar una capsulita todos los días, un poquito antes de irse a la cama a dormir.
Perfecto, pues recapitulamos de cara a este oyente que se ha puesto en contacto con nosotros, Marc de Vic, que dice que tiene estos episodios de estrés que le están haciendo un poco la puñeta, hablando de manera coloquial. Sobre todo, identificar por dónde te viene este punto de estrés, intentar controlarlo, intentar eliminarlo si es posible, y si no, pues que esté un poquito más bajo control. Y desde el punto de vista de la complementación alimenticia, estos dos productos fantásticos de Marnis, el RelaHelp, una cápsula en el desayuno y otra por la noche, te va a ayudar muchísimo. Y luego, para mejorar el ciclo del sueño-vigilia, que también me gusta mucho este concepto, triptofamar, una cápsula al día para ayudar en este sentido. Nos queda poco. No sé si pasar, porque tengo otra consulta de Marina Ríos, de Tarrasa, en este caso, que nos cuenta que tiene antecedentes familiares de problemas cardíacos y le preocupa su salud cardiovascular. Si te parece, Jacinto, nos dejamos esta consulta para mañana, sobre todo porque cuando entramos en estos temas un poquito más profundos, que pueden llegar a ser más serios...
Hay que ampliar un poquito esa pregunta.
Sí, me gusta, porque además es muy interesante y son problemas que pueden desembocar en problemas realmente serios. Entonces, está muy bien que quiera prevenir, y mañana empezamos con Marina de Tarrasa y le damos una respuesta pues con toda la calma, ¿de acuerdo?
Me parece fenomenal, como siempre, lo que tú aportas, fantástico.
Genial. Doncs jo us recordo, abans d'acomiadar, que els productes que ens ha recomanat avui el doctor i qualsevol producte de Marnis el podeu comprar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar, com hem comentat avui, la seva fantàstica pàgina web, on tenen allà catalogats tots els seus productes. Però sobretot, 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 el nostre consell és que feu comerç de proximitat. Acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Jacinto, doctor Valverde, un placer, como siempre, y muchas gracias por tu tiempo aquí en Radio Estel y en el Viure en Salud.
Nada, vosotros por vuestra paciencia.
Paciencia, dice. Qué tío. Venga, ánimo.
No pasa, hasta luego.
De cara a la computadora otra vez, te quiero, Jacinto.
De cara a la computadora.
Adiós.
Adiós.
I vinga, nosaltres que estem a tocar del punt de la una del migdia, farcits com esteu per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara de seguida tota la informació actualitzada en el butlletí que ve a continuació, l'actualitat de Catalunya, d'Espanya, del món, tot allà concentrat en 6 o 7 minuts. I després parlem de moda, de les nominacions als Oscars al millor vestuari. Ho farem amb la dissenyadora de moda Inés Farrés, sempre divertida i edificant. I després, atenció, perquè connectarem també amb la Girocleta, que ens parlarà de gats i de bars de gats, una cosa així, aquest concepte. I després, si ens dona temps, doncs una miqueta de Foro Cotxes i rematem el dia de la millor manera. Això és la caravana. Fins ara.
Ràdio Estel. Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.